Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Belfon. Notícies. Els joves de 16 a 21 anys tenen l'opció a partir del curs vinent de formar-se en un programa d'auxiliar de ventes i atenció al públic. Es farà a l'Espai Jove l'Esbotzada, compta amb el suport del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament i constarà de 1.000 hores al curs, 180 de les quals seran de pràctiques. Aquest és el tema d'obertura en aquest butlletí i que acompanyem d'altres aspectes que marquen l'actualitat local d'un dia com avui. Carles Fages de Climent és el protagonista de la celebració del Dia Internacional de la Poesia. Ahir s'omplia la biblioteca en un acte de poesia i música a la sala d'actes d'aquest centre. Avui també es commemora el Dia Internacional de la Poesia a les escoles i a Òmnium Cultural. Ha començat un nou cicle de conferències de primavera, les que organitza la Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer. Enguany, aquestes conferències es dediquen al càncer de còlon. La millor prevenció la pot fer un mateix. Repàs a l'agenda esportiva en què en destaca especialment el partit que l'Escala jugarà diumenge contra el Can Gibert, partit com a local que s'haurà de disputar al camp del Sant Pere. No es pot jugar a l'Escala perquè s'està regenerant la gespa i no es pot jugar a Bellcaire com es va fer fa 15 dies pels incidents que va haver-hi al final del partit i a partir dels quals la federació ha sancionat l'Escala. En bàsquet, l'equip masculí juga a la Bisbal, el femení ho fa diumenge a la pista del Sant Celoni. Farem un repàs exhaustiu a l'agenda d'activitats, entre elles presentacions polítiques. Si divendres passat n'hi va haver dues, les d'Esquerra Republicana i la d'En Comú l'Escala, avui n'hi ha dues més. A les 8, la d'Alternativa per l'Escala es fa al càmping Illa Mateua. A 8:45, la de la candidatura de Progrés es fa a la sala d'actes municipal. Hi ha, però, també reunió del Via Crucis, avui a les 10 al CERT, demà dissabte, campionat de botifarra a la sala polivalent a partir de les 4, caminada de l'Institut, debat a l'Alfolí amb Jaume Guillemet, parlant dels ajuntaments democràtics i els mitjans de comunicació, i a les 9, teatre al CERT. Amb Ets Perfecte no et suporto, una comèdia musical. Meteorològicament parlant, som a les portes d'un cap de setmana que serà absolutament plàcid i primaveral, amb contrast tèrmic marcat entre dia i nit. Ara us deixem amb la continuació del FAR, la segona i tercera hores. Farem recepta, farem interactiu avui sobre educació i com els adolescents decideixen el seu futur amb l'orientadora Txell Sastre. Avui anem de ruta amb el col·laborador abrenc Amado Cebolla. Avui sabrem com anar a la subhasta del peix al Delta de l'Ebre. Farem turisme, coneixerem el far de Napòpia, de Mallorca, i acabarem amb l'agenda del cap de setmana i la resolució del concurs, que avui el guanyador s'emporta una calçotada al Mesón del Conde. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tal dia com avui, però de l'any 1924, és a dir, avui fa 95 anys, l'èlit de la intel·lectualitat castellana presentava un, i signaven un un manifest al dictador Primo de Rivera que, sota el títol Homenatge a la llengua catalana, demanaven al dictador que reconsiderés les mesures de persecució que havia dictat contra la llengua catalana, la llengua i la cultura catalanes. Feia 6 mesos que el dictador havia fet passos ferms per tal de prohibir l'ús de la llengua i la cultura del nostre país, perquè considerava que el català ajudava a deshacer la unitat d'Espanya. I, per tant, des del cop d'estat era perseguit el català. Aquell manifest el van signar personalitats i gent de cultura com Gregorio Marañón, com Manuel Azaña, com Ortega y Gasset o com el propi Ramon Menéndez Pidal. Han passat 95 anys i la pregunta seria on està la intel·lectualitat i la cultura actual, ja no només de l'estat espanyol, sinó també la catalana. No ho sé, alguna gent diu que la troba a faltar. Són paradoxes de la història que confronten dues dates i que acaben generant paral·lelismes entre l'una i l'altra. Nosaltres estarem parlant de mar al llarg dels propers minuts, aquí, al Far. Del mar i d'educació, d'ensenyament, de joves, d'adolescència i de moltes altres coses. Ens acompanyeu?
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Anna Bozzano. Acabem la roda de receptes de l'Anna Bozzano amb una que ens farà la boca aigua a tots, segur. Precisament aquesta setmana, que parlàvem de les carxofes, l'Anna ens cuina un plat amb aquest deliciós producte i, a més, el combina amb sèpia. Uah. Endavant amb el plat, Anna.
Bon dia. Avui prepararem sèpia amb carxofes, que encara és la temporada. Per preparar aquesta recepta per 4 persones necessitem 1 quilo de sèpia, 4 dents d'all, 4 carxofes, un got de vi blanc, una culleradeta de pebre negre en gra, oli d'oliva, aigua mineral, sal i julivert. Per començar, netegem la sèpia, la tallem a daus mitjans d'un 2 centímetres, les potes també, eh? En una cassola dorem els alls amb una mica d'oli i sofregim la sèpia fins que deixi anar l'aigua, uns 15 minutets, més o menys. D'aquests 15 minutets, els primers 5 amb foc ben viu i el resta amb foc mitjà. Aleshores que la sèpia es cou, netegem les carxofes, treurem les fulles externes i els pèls del cor i la tallem en 8 parts. Quan la sèpia hagi deixat anar tota l'aigua, afegim all i julivert i les carxofes. Ho deixem sofregir tot uns 5 minutets i afegim també el pebre negre en gra. En continuació, posem el vi blanc i deixem reduir un minut. Després, posem 2-3 cullerades d'aigua mineral i deixem coure tot un minutets. Rectifiquem de sal i deixem 10 minutets més. Al final, apaguem, ho posem al plat i decorem amb fulles de julivert. I bon profit!
Que bona, i bon profit, sí senyor. Aquest cap de setmana ja sé que farem de plat.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Estem en un mes complicat. De fet, estem en unes setmanes complicades per molts estudiants del nostre país que han de començar a decidir què volen fer quan siguin grans o, vaja, què volen estudiar els propers cursos. Temps de canvis. Els que estaven a la primària comencen a fer papers per anar als instituts. I els que estan als instituts han d'escollir selectivitats, ciències, lletres, carreres, totes aquestes coses. Per aquest motiu es posa el Saló de l'Ensenyament, un dels principals salons d'aquest àmbit al nostre país, precisament aquests dies de cap de setmana. Avui volem parlar del que significa ser jove i de la dificultat i la pressió que tenen aquest col·lectiu quan arriben aquestes èpoques, sobretot perquè tenim un sistema educatiu i social que els aboca a prendre decisions amb una edat on probablement tenen molt poques coses clares i, a més, estan en una situació vital molt complicada, de molts canvis, de moltes transformacions. Volem reflexionar-ne avui. I per això, si us sembla, comencem parlant amb els protagonistes. Judit Castells.
Tenim aquí els estudis de Ràdio Delta Andrea Forés, una jove del Tebrenca de 14 anys. Bona tarda, Andrea. Què tal?
Bona tarda. Bé.
Com estàs, Andrea?
Bé.
Acabant el curs o no? Bueno, que eren cada un trimestre, no?
Sí.
Escolta'm, què vols ser quan siguis gran?
No ho tinc massa clar, però m'agradaria ser filòloga anglesa.
Home, déu-n'hi-do. No? Com portes l'anglès? El portes bé o no?
Sí, molt bé.
I per què dius que no ho tens massa clar?
Perquè també m'agradaria ser altres coses.
Com per exemple, va, digue'm alguna.
Psicòloga, abogada...
Periodista?
No.
Vale. Psicòloga, advocada o filòloga anglesa, eh? No catalana, ni castellana, ni francesa, sinó anglesa.
Sí.
Les matemàtiques i les ciències a tu no et criden, eh?
També m'agraden, però no m'agradaria estudiar algo relacionat amb números.
I escolta'm, quina por tens a decidir? És a dir, quan estàs allà a casa a l'habitació i vas rumiant sobre què vols ser i què vols fer i què vols estudiar i si tiraré per aquí o tiraré per allà, quines pors o quins temors tens, més que pors, temors?
Que una volta hagi estudiat el que m'agrada no trobi que faena.
Això et condiciona? És a dir, és important per tu a l'hora de decidir saber que tindràs feina?
Sí.
Sí, eh?
Sí, i el sou que podria arribar a cobrar també.
Val, és a dir, el que guanyaràs, primer si tindràs feina i després el que guanyaràs, eh?
Sí.
Però fins al punt de que igual això de ser filòloga anglesa no t'importa gaire, però has vist en algun lloc que es cobra bé i es té feina i per tant dius, vinga, em poso això que no em desagrada, que no vol dir que m'agradi i que sembla que té futur. Fins a això o no?
Sí.
Val. És a dir, que igual el filòloga anglesa t'és igual. El problema és que...
No, només igual. Mm? Però relacionat en què a mi m'agradaria dedicar-me a l'ensenyament, doncs he vist que filòloga anglesa doncs estiria bé.
D'acord. És a dir, que vols dedicar-te a l'ensenyament?
Sí.
Però no volia ser advocada?
Sí, però... és que m'agraden moltes coses, però el que més m'agrada és l'ensenyament.
Va, vaig a demanar que algú m'ajudi, vale? Ivan, demanem ajuda, vinga.
Doncs sí, perquè per parlar sobre joves i les decisions del seu futur acadèmic, avui tenim amb nosaltres també l'orientadora i dinamitzadora de l'Espai Jove de Cubelles, la Txell Sastre.
Txell, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Estaves escoltant una mica l'Andrea o què?
Sí, i què? Sí. Bé, té una mica un batibull bastant normal entre la majoria de les persones joves, no?, de la seva edat. Hi ha diferents perfils, perquè hi ha gent que ho té molt clar, perquè és algo doncs que li surt, no?, d'ell o d'ella mateixa, en molts i molts casos com els de l'Andrea.
I què fem amb aquests casos? És a dir, com perquè clar, ells estan situats en una situació que per ells és molt important, l'Andrea en aquest cas, no? És a dir, prendre la seva decisió, aquesta decisió per ella és molt important, perquè realment acabarà marcant el seu futur, o almenys això és el que ella pensa.
És una decisió important, però jo sempre remarco que fer sobretot el que ens agrada és el més important, és el que més ens motivarà una vegada finalitzats aquests estudis a l'hora de trobar feina i a l'hora de buscar més, millorar, no? I doncs, per exemple, cobrar més o buscar altres alternatives a aquesta primera feina o aquestes primeres feines que ens puguin sorgir. O sigui, el que t'agrada és el que farà que t'esforcis més, no? A que el teu, doncs, la teva feina al final sigui la que més t'agrada. No passa res, ens podem equivocar. Això és molt important que ho sàpiguen les persones joves i també les seves famílies. Podem decidir i després hi ha un camí i hi ha molts corriols d'aquest camí, no? Mm-hmm. I no vol dir que perquè ell estudi filologia anglesa ara o psicologia, que també ha dit, o acabi on ara ella pensa. Potser mentre està cursant aquests estudis descobreix altres aplicacions d'aquests estudis, potser coneix altres persones o fa pràctiques en espais que, ah, doncs això no sabia que es podia treballar aquí tenint aquesta carrera, aquest grau o aquest cicle. Vull dir que estan en una edat de canvis constants i no ho sabem tot. Llavors ens han de passar moltes coses durant tots aquests anys, no? Que d'ara que ha de començar a decidir, diguéssim, fins que acabi o fins que comenci a triar els seus estudis. A mi m'agradaria saber quin curs està fent l'Andrea.
Vinga, Andrea.
Tercer de l'ESO.
Vale, és l'any que més neguit tenen, aquí,
sí?
A tercer.
Vull dir, sí?
Normalment, sí, a tercer hi ha molt de neguit. Nosaltres fem unes xerrades per la setmana que ve d'orientació acadèmica a l'Espai Jove i la majoria són de tercer, no tant de quart. De quart també, i després les fem també de cara a la gent de batxillerat, però a tercer els hi comença com aquest neguit, no? Però jo li diria que tranquil·la, que vagi fent, que té doncs, aquest any i després de l'any següent per anar escollint. Sobretot que sí, clar, ella pel que ha dit és diferent. Fer una psicologia hauria de fer una mica branca de ciències,
sí,
perquè està dins de sanitat.
Ah, clar, és veritat, tens raó, no és humanitats.
Abans no, antigament, sí, fa bastants anys, era lletres, era gent de lletres. Però ara gent que ha de passar per ciències en un principi, Vull dir, ja sabem que ara facis el batxillerat que facis, després pots fer el que vulguis, ni que no l'hagis cursat, però clar, te l'hauràs d'acabar preparant aquesta assignatura, ni que sigui per lliure. Llavors, sí que decidir una mica quina és la branca, no? Si tira més cap a ciències, que deia que no li agradaria gaire estudiar ciències, però a vegades hem d'estudiar coses que no ens agraden gaire per arribar on volem, també, no? Clar, és que...
A veure, digues, Txell.
O si ho té molt clar, no?, que són filologies o temes d'ensenyament. Ensenyament és molt ampli, també. Potser pot fer un premonitor, es pot anar fent un monitor de lleure, una monitora de lleure, i potser va veient que l'ensenyament, clar, no només és ensenyament a secundària, potser li pot agradar un ensenyament a primària. Clar, hi ha moltes coses, no?, que podem obrir el ventall als orientadors i les orientadores, i a vegades des d'un mateix, una personeta doncs, de 13 anys, té informació, però potser no la té tota, no? Llavors està molt bé, per exemple, això que esteu fent ara, doncs aquí amb l'Andrea li pot anar molt bé.
A veure, Andrea, no sé si ara t'hem esgarrat un camí vital. Clar, és veritat, jo la psicologia té mates, això, és ciències. No sé com les portes tu, les mates.
Bé, m'agraden bastant.
Ah, llavors no hi ha problema.
Bueno, podria fer, ni que no fos el que més li agrada, no?
Exacte.
Podria fer,
escolta'm, mira quin plantejament ha fet la Txell a la situació, no només teva, sinó de tota la gent que té la teva edat. Fixa't la de variables que ha posat en el camí, no? El fet de poder començar i la meitat canviar, o el fet de començar en una altra cosa i després reconduir-ho cap allà on vols anar, o que la mateixa vida t'acabi fent canviar els gustos. Tu has plantejat... És a dir, has tingut aquesta visió tan oberta que ha plantejat la Txell, o per tu la cosa, el camí era més tancat?
Bueno, és que el que passa és que la meva por és que no... que estudia una cosa i que, per exemple, ara quart de l'ESO ja ens fan triar com unes branques que hem de decidir si ens volem dedicar més a les llengües o a la ciència, a la enginyeria, a l'arquitectura. I el que em fa por és que ara, per exemple, m'agrada molt la filologia anglesa, que tria una branca, i una vegada ja hagi començat la carrera, m'agradi una altra cosa.
Clar,
no passa res, no? Sí. Penso que no passa res, ens podem equivocar. Doncs si li agrada una altra cosa, ja farà una altra cosa. No passa res. Ens hem d'acostumar a que la vida és així, no? No tot el que pensem i el que idealitzem després és el que acaba succeint. Aleshores, és així. Tu pots tenir i pensar que el primer de carrera pot ser d'una manera i després, doncs, veure que no, o que tens altres motivacions perquè has crescut, perquè has conegut diferents persones, perquè tens interessos diferents, perquè potser has fet una feina d'estiu o de cap de setmana que no t'ho esperaves i t'ha agradat molt. Jo crec que ens hem de donar el dret a equivocar. No equivocar-nos, perquè jo sempre dic als pares i mares que tenen molt aquesta por. Per què vol dir que ens hem equivocat? No ens hem equivocat. Serà el camí que l'anirà fent com a persona adulta i anirà, doncs, canviant, no? I no passa res, serà la seva pròpia experiència. No hem de tenir por que cada persona jove tingui la seva i que no sigui tot com el que ha de ser, no? El que ens han marcat, no? Acabar quart d'ESO, fer batxillerat, anar a la universitat... Depèn. Ella, perquè ens ha dit aquestes sortides, ja que ella pensa en unes filologies, un dret, un... No? Sí. Però per què no? Ella, en el seu cas, potser no seria, no? Però per què no? Jo, en un altre cas, doncs, potser l'introduiria també als cicles formatius, de grau mitjà o de grau superior, depèn del camí que vulgués triar. Perquè també és una bona opció on tens pràctiques i on també pots conèixer altres professions que ara mateix ni et passen pel cap, que t'hi podries dedicar, no?
Ho veus? Equivocar-se no s'ha de tenir por, Andrea?
Sí, sí. Però és com a... Si...
Digues, Andrea.
Ah, que si comences una carrera i després és el que hem dit, que no t'agrada, no passa res perquè igual pots començar-ne una altra. Però és com a un any que has perdut, crec que...
O l'has guanyat, no? O l'has guanyat. Hem d'intentar mirar les coses en positiu, també, no? Potser has après unes coses, t'ha fet aprendre unes coses que... Ni que sigui aprendre el que no vols, o el que no, a saber el que no t'agrada. Però és que és molt important també saber què és el que no volem, no? A vegades hi ha gent que inclús l'acaba la carrera, comença a treballar d'allò i diu, vale, això no ho vull. Tenim molt de temps, això de perdre un any és molt, doncs depèn, no? Pensa que ara mateix hem d'estar treballant, no? Fins als 70 anys,
sí,
més o menys,
sí,
no? L'edat de jubilació. Tenim molts i molts anys per estudiar no una carrera, o si és algú que li agrada estudiar, doncs en pot fer una altra, o una altra convalidant assignatures i fer, no? Depèn, vull dir, crec que això de he perdut un any, depèn de com tu miris, no? El pots haver guanyat, també són experiències que has tingut.
Ara en seguim parlant, si et sembla, Andrea. Uh-huh. Txell, deixeu-me, parlava que aquests dies hi ha el Saló de l'Ensenyament, allà precisament s'està fent una activitat d'orientació a tots els joves que hi van i que volen orientar-se. Hi ha un seguit d'orientadors, com tu, Txell, que fan la feina, però en aquest cas des del Saló. De fet, ho fa EducaWeb, que és aquesta web especialitzada. Parlem amb la seva directora, que és la Montserrat Olivera. Montserrat, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda. Gràcies.
Escolta'm, estàvem escoltant ara doncs, aquests neguits, aquestes inquietuds, aquestes pors, no? I que moltes vegades, deixem-ho preguntar, quina responsabilitat tenim els pares en aquestes pors? És a dir, quina pressió exercim sobre els nanos en el fet de que no s'equivoquin?
Sí, mira, la cosa que tenim els pares és que com que nosaltres ja hem fet una part de trajectòria i un camí i ens mirem ells que no l'han fet, doncs tenim una mica, entre cometes, deixem-ho dir amb carinyo, un vici, que és anticipar les seves decisions i anticipar les seves pors, anticipar les seves angoixes per intentar evitar-les. I aquest és un mal favor que els hi fem. Perquè, primera, que la realitat amb què nosaltres vam fer el nostre recorregut era un que té poc a veure amb el recorregut que ells faran i amb la realitat que viuen ells. Per tant, com a pares i mares, el que hem de tenir és molt la consciència de que som un acompanyant privilegiat perquè coneixem els fills i, per tant, podem estar al seu costat per donar-los les eines, per ajudar-los a trobar tots aquells recursos que els ajudin a prendre una decisió ben fonamentada. Però ja està, res més. La decisió és teva i, per tant, acompanyar-los sí, però decidir per ells no.
Vosaltres veieu allà al Saló segurament nanos de moltíssims, amb moltíssimes realitats, no? De moltíssims jocs del país i amb moltes edats. Els temors són pràcticament els mateixos? És a dir, hi ha un fil comú en totes les inquietuds que expressen?
Mira, les inquietuds que expressen solen ser sovint condicionades pel món, pel context en el que vivim. Per tant, aquest discurs doncs, d'un mercat de treball molt dur, un mercat de treball molt exigent, un mercat de treball que escup de seguida les persones que no li agraden, un mercat de treball ingrat, no? Perquè venim d'una crisi en la que encara estem sumits i que, per tant, hi ha hagut moltes experiències negatives relacionades amb el mercat de treball, dit sigui dit de pas, que també solem dir i esperar el cap de setmana, durant tota la setmana, les persones que treballem, i que, per tant, des de ben petits els diem tranquil, que ja arriba, ja som divendres i ja arriba el cap de setmana. Per tant, transmetem una idea del món del treball, que és on acabem anant a parar tots plegats, molt negativa. Aleshores, aquesta idea negativa és el que sovint els hi fa com de sostre en aquests nois i noies, que encara no han tingut l'experiència, però que de moment tot el que els hi arriba és així. Llavors, el que ens expressen és inseguretat, molta incertesa, molta por a estar preparats per, o de vegades també molt com si estessin en un precipici, no?
Yeah.
I de vegades també es trasllada en una actitud molt diferent, que és el de que m'és igual, perquè allà on em fiqui doncs trobaré una feina mal pagada. Saps? Aquest cert pessimisme. I per tant aquí els orientadors tenim molta feina a fer entendre que, escolta'm, que la vida professional és llarga si tot va bé, que és molt important triar bé, però que aquesta tria que fan ara aquí al Saló de l'Ensenyament és un punt de partida i prou, que no és el punt d'arribada de res, és el punt de partida.
I una darrera qüestió. El treball a l'estranger, que darrerament, pel que he notat jo, ha format part de molts plans vitals de molts joves. No, jo, com que acabaré treballant fora... També,
sí,
no?
Sí, és una realitat. Tota la part de la mobilitat són unes generacions en què ja s'han mogut molt, fins i tot, encara que sigui a través de la xarxa, però que el moure existeix i han tingut molta i tenen molta més possibilitat de moure's. Aleshores, això ho notes que ja ho porten una mica incorporat i, per tant, doncs, la possibilitat de fer aquests Erasmus que ofereix la formació professional en els seus programes en instituts públics o concertats, els Erasmus que ofereix la universitat i altres tipus de programes d'intercanvi, doncs són, evidentment, una ocasió extraordinària per sortir, per obrir mires, per veure com s'ensenya fora, per veure les oportunitats que tens fora. Segur que és molt positiu.
Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. Ens quedem parlant amb la Txell, amb l'Andrea, i incorporem convidats en 3 minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus, una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 2:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vinga, som-hi!
Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, tots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
El gos devia mordar quan ha sortit tres de rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes guapa. Uns amics fan sonar el claxon des de l'altra banda del carrer. El sol d'un motor accelerant sobre el pont de Vallcaraca. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes tots els comerciants. Que hi hagi una conversa tonta sota una lluna clara. El
s'il·lumina quan un cotxe ve de casa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tarda. Al Far estem parlant del difícil, el difícil moment de l'elecció, no? De prendre decisions, sobretot a l'adolescència. Ho estem fent amb l'Andrea Forés, que és una jove d'Altabrenca de 14 anys, i amb la Txell Sastre, que és orientadora de l'Espai Jove de Cubelles. Txell, i un dubte, i amb totes aquestes coses que hem explicat, ara parlem dels pares, que jo crec que aquí tenim o tenen un paper important, però quin paper juguen les hormones? Perquè, a més, o sigui, a sobre hi ha tota la cosa aquesta del canvi que experimenten, no?
L'adolescència, no?
Ahí estamos. Hi havia, clar, quan dic hormones em referia a l'adolescència, que havia algú que em deia, l'adolescència és algo que ens hem inventat recentment, abans eres petit o gran, i que és aquesta mena d'etapa que ens hem inventat ara per justificar coses que no es tenen per què justificar o explicar coses que no tenen per què explicar-se.
Bé, no sé, jo suposo que aquí potser hauria de venir un neuròleg.
Sí, sí, no,
però
vaig pel tema.
El cervell pateix uns canvis durant l'adolescència i la joventut que, o sigui, canvien, clar, tu vens de ser un infant, no?, i les coses són d'una manera, i el teu cervell segrega, no?, unes substàncies i en el moment de l'adolescència en segrega unes altres, en necessita segregar unes altres, canvies quan ets adolescent la impulsivitat, no?, per exemple, perquè doncs, sempre la protecció aquesta quan ets infant sempre ho preguntes, puc fer això, mama, puc fer allò, puc fer no sé què, però quan ja ets adolescent, no?, la impulsivitat, el no pensar, sempre veus la part positiva de les coses, la part negativa la veuen el teu pare i la teva mare, no? Clar. Si fas això, et passarà allò altre... Però... No, jo vull anar, i vull fer-ho, i ja està, i m'ho passaré bé, vaig amb els meus amics, i ja està, no? Vull dir, llavors, és una etapa que jo crec que existeix, i potser abans existia, com tantes altres coses, però no li havien posat nom, i ara, doncs, té nom, però és una etapa de traspàs, no? De traspàs de la infantesa a la joventut i a l'edat adulta, no? I llavors hi ha aquest moment adolescent que ben bé volta dels 12 fins als 18-19, jo diria,
Vull dir, bueno, en alguns casos...
Gent més aviat, gent més tard, depèn, i amb un li agafa abans o més tard. Però sí que està, no? Jo crec que sí que està, i és una etapa que passen moltes coses, tenim molts canvis, i és una obertura al món, és una, no? També és com una implicació a nivell social també, no? Molts joves, doncs, també la part aquesta social, més activistes, més compromesos amb el món, amb el medi ambient, no?, tota aquesta part, doncs que tot això, clar, és un batibull allà dintre que s'ha d'ordenar i
costa.
I ho veus tu com a adult, que s'ha d'endreçar. Ell va fent, no?, i va tirant.
I tant. Andrea, escolta'm, tu notes que hi ha coses que han canviat? No coses que han canviat en tu mateixa, que segur, o no, però que sí que ara ja tens menys paciència per algunes coses, més opinió per d'altres. Tu això ho notes?
Sí, és clar. Quan era més petita, potser sempre és el que ell que preguntava més les coses o no contestava tant, potser, i ara... És com a... Soc més independent. Sí, han canviat bastantes coses.
I els grans fem com més pal, no? És a dir, som més pesats. O no?
Bueno, una mica.
Sí, no, digue-ho, dona, que ara no ens sent ningú. Saps? Ho pots dir, eh? Ara sou uns pesats i intentem dir les nostres i no ens escolteu. Això també ho dieu molt. Et passa?
Sí, però si ho diuen és perquè ens volen el bé per a nosaltres.
Val, molt bé, així m'agrada. Avui superes pits, em sembla. Escolta'm, diu sí, diu que sí. Són coses importants. Què li dieu als pares, Txell? És a dir, jo he fet una petita incursió amb el món dels pares parlant amb la Montserrat, però jo sé que vosaltres aquí feu xerrades, i no per ells, sinó pels seus pares.
Sí, també la setmana passada, bueno, just dimecres d'aquesta setmana, hem fet una xerrada, l'hem fet just abans del Saló d'Ensenyament i just abans de la d'orientació acadèmica, perquè els pares i les mares ens posicionem al final, no? O l'adult que acompanya a un adolescent o un jove en aquesta etapa. Perquè a mi em passa, no? Moltes vegades estic allà al punt d'informació i et venen doncs, el jove o el noi o la noia amb el pare o la mare i el missatge, no? Primer de tot ja se t'asseu i només parla la persona adulta. I dius, hola, i llavors jo miro i dic, tu com et dius, no? I tu què vols fer? I tu, que, perquè només parla l'altre. Però és que l'adult no se n'adona que no li deixa parlar, saps? I llavors és com, estàs decidint tot tu per ell. Llavors, sobretot, nosaltres el missatge és que costa, perquè venim de l'etapa infantil i sempre els pares i les mares infantilitzem més del que són els nostres fills i les nostres filles. No sabem lo ràpid que creixen i tot lo que saben, pensem que no saben tantes coses com saben, no? I llavors nosaltres sempre els diem, sobretot, l'autonomia. És que, i la responsabilitat, l'has de deixar que sigui responsable de les seves decisions i té les seves conseqüències. I l'autonomia ha de ser autònoma, és una persona autònoma. I tu l'estàs criant i li has donat tota una base, sobretot a l'etapa infantil, que és una feina que ja has hagut de fer perquè sigui autònom. I ara comença a tenir les seves pròpies ales, a prendre les seves pròpies decisions, que tu, sobretot, has d'estallar, com deia, totalment d'acord amb el que ha comentat la Montserrat, amb tot, no tinc res a dir, totalment d'acord. I, per exemple, una part, no?, aquesta que ha de servir per donar eines i recursos, i sobretot, jo crec, que és per ser la xarxa, no?, com en el món del circ. Ser aquella xarxa per, quan caigui, estar allà. Però ha de caure. Tots hem de caure. Ah. Sí.
Mm. Déu-n'hi-do. Deia que incorporaríem nous convidats.
No és fàcil, eh?
No.
Ho diem així, però no és fàcil.
I suposo que quan veus que cauen, doncs, evidentment, sempre intentes...
Abans ja vols anar, clar, no? Abans ja els vols anar, subjecte, perquè no caigui. Però a vegades hem de deixar que caiguem, no? Ens han de deixar.
Cristina Cantal, convidats que estan escoltant ja.
Sí, ens està escoltant en Víctor Alegre, que és professor de l'Institut de Sils. És que l'Institut de Sils és un dels centres d'educació secundària que treballa en projectes permetent, doncs, que cada alumne aprengui el seu propi ritme. Els principis ideològics d'aquest centre són el foment d'una didàctica del grup heterogeni, una avaluació centrada en els processos, un enfocament global de l'aprenentatge i una prioritat dels valors. En parlem amb el professor de l'Institut de Sils, Víctor Alegre.
Víctor, bona tarda i benvingut. I els ajuda a prendre decisions i a ser conscients que tot és relatiu?
Bé, perdoneu, perquè jo m'acabo d'incorporar i no sé ben bé que heu estat parlant, però a què et refereixes? Que els ajuda als projectes?
Al mètode. El mètode, el fet de treballar en projectes, el fet de deixar-los que vagin creixent al seu ritme, el fet de que vagin aprenent també, facin l'aprenentatge a distintes velocitats en funció de les característiques de cada alumne, els hi treu pressió i els facilita?
Sí, evidentment, perquè si posem un nivell únic per tothom, hi ha gent que s'avorreix i hi ha gent que no hi arriba. Per tant, quan posem el nivell a cadascú el que li toca, com si diguéssim, esforçant-se al màxim, però que el pot superar, doncs tothom té ganes de tenir èxit, no? I per tant tenen ganes de treballar, tenen ganes d'estudiar, tenint en compte que són adolescents, també. Mm. I que això també s'ha de tenir en compte.
Anem a aquesta frase, em quedo amb aquesta, desenvolupem-la. Tenint en compte que són adolescents, això s'ha de tenir en compte. Explica-me-la.
Bé, és una etapa, com tots sabem, que és molt complicada, els hi passen moltes coses pel cap, pel cos, i per tant la mandra és una de les característiques bastant usuals, podríem dir, bastant comunes amb els adolescents. Per tant, les ganes de treballar s'han d'agafar una mica amb pinces, perquè no en tenen gaires, vull dir, tenen moltes motivacions, molts interessos, però la majoria estan bastant allunyats del que nosaltres els hi podem explicar.
Tens mandra, Andrea, o no?
Bueno, sempre hi ha aquells moments que no faries res, però aquests moments són els que més has d'aprofitar fer les coses, perquè si fas coses quan tens mandra, quan no en tens, encara en faràs més i les faràs millor.
Correcte. Però allò de Quim Pal, saps que és una frase que és com un mantra, l'aneu... Tu també la dius? Hosti, Quim Pal, Quim Pal.
No.
Tu no, eh? Val.
No, no, està bé saber-ho.
Víctor, de fet, els alumnes, en aquesta mena d'aprenentatge, cadascú va al seu ritme, però al final tots han d'acabar arribant allà al mateix lloc, no?
No. Nosaltres, no, perquè nosaltres estem a l'educació obligatòria. Nosaltres fem ESO, que és l'educació secundària obligatòria, i per tant, no creiem que no, bueno, creiem, i la llei ho diu així, que no hi ha un nivell mínim exigible a cada alumne. Nosaltres el que exigim a cada alumne és que s'esforci al màxim a partir d'allò que allà on està o allò que sap. I els hi valorem pel procés. Valorem aquest procés, aquest desenvolupament, aquest aprenentatge que ells fan, de bastant global, vull dir que no només mirem allò, les mates, la català, les llengües, tal, vull dir que intentem que sigui un ensenyament, un aprenentatge global, i sempre partint d'allà on està i intentant que s'esforci al màxim. Per tant, no hi ha mínims. Després, el postobligatori és una altra història, lògicament. Si la gent que vol fer batxillerat, a batxillerat saben que hi ha una selectivitat, on hi ha, aquí sí que hi ha un mínim, i per tant aquí sí que han de preparar per passar una barrera que és la mateixa per tots, però a l'educació secundària obligatòria no pots exigir el mateix. Amb un nano que t'acaba d'arribar, per exemple, de Gàmbia, de pasturar, que està pasturant cabres i que no l'ha fet un llapis en la seva vida, a un nano amb sobredotació, amb una família al darrere que li ha exigit molt i que està molt estimulat, amb extraescolars d'idiomes, és injust.
Escolta, darrera qüestió. En general, estan molt pressionats, estan molt apretats per l'entorn social, familiar, educatiu,
en general,
convencional?
Nosaltres tenim un entorn que és un entorn bastant heterogeni, també bastant divers, i depèn de la família. Tenim alguns que sí que són famílies que apreten, famílies que exigeixen molt a nivell d'estudi, i en tenim molts d'altres que són famílies amb uns altres interessos i uns altres valors, podríem dir. I tenim una mica de tot.
Víctor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, bona feina. A reveure, molt bona tarda. Saps què pensava ara, Txell, que segurament deuen haver molts pares que ens escolten i que quan jo feia aquesta pregunta de si els apretem molt o els apretem poc, alguns pares segur que estaven pensant, jo no els apreto, jo només vull que provi.
Clar.
Saps?
Clar, jo a vegades també els hi dic, i li has preguntat al teu fill si té amics, si li va bé, si ha tingut conflictes amb els amics i amb les amigues, perquè és que és, el meu fill és que no suspès 7. Ja, però algú li passa perquè n'ha suspès 7. O sigui, a part de quantes n'has aprovat o quantes n'has suspès, has parlat d'alguna cosa més durant tot el curs amb el teu fill o amb la teva filla? Crec que és molt important. Hi ha edats i hi ha cursos que amb els pares i amb les mares s'oblida. S'oblida tota l'altra part del teu fill i de la teva filla, tota l'altra vida social que per ell o per ella és superimportant en aquest moment, no? Perquè fa una obertura al món d'amics i amigues. I clar, això és molt important, no? No oblidar-nos.
Ja. Però de vegades, quan ho fas, et tanca la porta als morros, eh? És a dir, i saps? La de la seva habitació, vull dir. Saps? Com t'ha anat? No, jo... Pum!
Ja bueno, està. Clar, d'un dia per l'altre no pots canviar la manera de comunicar-te amb el teu fill o amb la teva filla. Si no ho has fet mai, no pots entrar, no? El dia després de venir a parlar amb mi, potser arribar a casa i dir al teu fill, què, i els teus amics, què, com t'hi portes? Si no li has preguntat mai a la vida, potser ho has d'anar fent una mica més a poc, però em refereixo a que no cal potser donar-li tanta importància a que n'ha suspès 7, li hem de donar la importància que té, però potser amb el teu fill li passa alguna cosa que no saps perquè n'hagi hagut de suspendre 7, no? Perquè, o quan suspenen totes, dius, home, no has fet res, perquè jo els hi dic, amb els nois i noies que venen allà, li dic, bueno, que llavors no has fet res en tot l'any, perquè si suspès tot, no has fet res en general. Vull dir, si sé com és, la persona, si tinc, ja sé com és i això. Sí, clar, a vegades no han fet res, m'ho diuen, i bueno, doncs els hi passen altres coses, tenen altres neguits. Tots portem una motxilla, tots portem una família darrere, uns problemes, ells són nois i noies que ara se n'adonen, perquè primer eren petits i tothom els hi tapava totes les problemàtiques de casa, segurament, d'altres més greus ja les veien, però ara és com que es destapen, no? I se n'adonen, doncs, que els pares no són tan ideals i tan guais com eren, yeah. No? Que també s'equivoquen, que també cometem errors, les persones adultes, i clar, anar assumint, no?, moltes coses, doncs, home, és difícil, no?, costa, clar.
Txell, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda, ha estat un plaer conversar amb tu i aprendre, eh? Segur que haurà servit a moltes famílies. Bona feina.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins després, a reveure Txell Sastre, orientadora de l'Espai Jove de Cubelles. Ja has sentit, Andrea, no passa res, tu t'equivoques, escolta'm, i ja ho redreçarem, eh?
Sí.
Tu has de fer el que t'agradi, el que et faci feliç. I estudiant i treballant, eh? però també en relacionant-te. I després ja ho veurem, vale?
Sí.
Vinga, que vagi molt bé.
Igualment.
Cuida't, fins després.
Adéu.
A reveure. Doncs avui hem parlat d'educació. I ens quedem a les Terres de l'Ebre, precisament, coneixent una mica més de les Terres de l'Ebre, coneixent rutes, la que ens proposa cada divendres l'Amado Cebolla. Amado, molt bona tarda.
Bona tarda, i avui, Amado, mos has escollit una ruta molt adient en el dia que celebrem, perquè avui és el Dia Mundial de l'Aigua, per tant, passejarem al costat del riu més capdalós de la península ibèrica, com és l'Ebre.
El riu Ebre, aquí a Deltebre, i farem aquesta ruta avui celebrant, com dius tu, Lluïsa, el Dia Mundial de l'Aigua per aquesta façana fluvial pel pas pel municipi de Deltebre, que val la pena avui escoltar aquesta ruta, perquè s'ha convertit en pocs anys en una atracció turística molt important aquí al Delta.
A més, hem de dir, com sempre, que és una caminada totalment familiar, se pot fer a peu o en bicicleta, perquè és tot, no hi ha cap tipus de desnivell, i ara que arriba la primavera, i arriba la Pasqua, i arriba la Setmana Santa, doncs és una excel·lent proposta.
I tant, i es trobarem moltes sorpreses per aquesta ruta. Una ruta, Lluïsa, que porta tota la façana fluvial del Tebre, des de la part nord a sud o de sud a nord, se pot fer a peu o amb BTT, amb bicicleta, molt tranquil·lament, i que va pues, per la vora del riu i la façana de la nostra població.
Quin és el punt d'inici d'aquesta passejada?
A veure, jo avui te l'he preparat de nord a sud, és a dir, baixant pel riu, baixant pel riu.
Cap a la desembocadura, no?
Cap a la desembocadura, encara que no la veurem, però estirem molt a prop. La caminata o la bicicletada, com vulguis dir-li, la començaríem a la part nord, a un lloc que es diu el Molí dels Milons. Per arribar al Molí dels Milons podem baixar per l'autopista que surt entre l'aldea, l'autopista que surt a Amposta o l'autopista que surt a l'Ametlla de Mar, Nacional 340, en busca de Deltebre per la comarcal. Llavors arribarem al Molí dels Milons i ja val la pena, fa goig a veure, perquè es veu tot aquell últim tram del riu, al final, al fons, se veu Amposta. I davant mateix ens invita a fer fotografies la illa de Gràcia, una de les illes o últimes illes que queda dins del riu Ebre i està de cara a la població de Jesús i Maria, que és nucli de Deltebre.
A més, és un lloc perfecte perquè allà hi ha uns banquets habilitats, vull dir que podria ser perfectament una primera aturada per esmorzar i poder ja començar a descobrir el riu Ebre i també aquesta illa de Gràcia.
Bé, doncs agarrarem, farem forces i anirem o a caminant o amb la bicicleta, riu avall, i passarem ja pels primers horts, fruitals, que fa goig veure'ls, quan aquestes carxoferes, aquestes tomateres, aquestes burginguer que tenim aquí al delta, les llimeres, les presseguers, les pruneres, no?, que... Hi ha una cosa molt simpàtica, que si el pagès li demanes, ell ne dona. O sigui, que els pagesos...
Però
s'ha de demanar permís. Ara que últimament aquests horts ja comencen a estar tancats. Arribarem al Parc del Riu, que és un parc que tenim aquí a Deltebre, davant també de la illa de Gràcia, amb servei de pícnic, barbacoes, pot caure moltíssima gent i allí podem fer pues, esmorzar, dinar, el que vulgui, o descansar baix dels xops.
I també és una d'esbarjo per als més petits de la casa, que això sempre va bé, eh? Sí. Perquè puguen també deixar la bicicleta o deixar de caminar i de cop i volta començar-se a columpiar.
I tant que sí, en columpios hi ha un skateboard d'aquestos i també hi ha un petit gimnàs.
Home, i tant, i a més hi ha molt bona sombra o molt bona ombra, com diríem, perquè hi ha uns arbres impressionants.
I tant que sí, allí l'Ajuntament de Deltebre ha habilitat uns panels en tot moment on esteu situats. Un panel del Delta de l'Ebre i també un de la població després de ficar-ne 65 per tot el Delta. Aniríem baixant del riu, deixaríem ja la illa o la puntera de la illa de Buda, la illa de Gràcia. Compte amb la càmera de fotos, perquè sempre la tenim preparada, perquè hi ha unes salvaguardes, és a dir, unes sortides al riu per fer fotografies. I llavors ja arribarem al pont Lo Pasador. No, què passa aquí al pont Lo Pasador? Vinga.
Bueno, pues que és un gran mirador, no? Podríem dir, o un excel·lent mirador per a poder apreciar, doncs, tot el que és el riu Ebre.
I tant, quan se'ns va ocorrir fer el pont, amb el pont lo vam fer tipus autovia, amb dos carrils, però un el vam fer la carretera i l'altre el vam fer amb un gran mirador, amb banquets, per poder-nos relaxar. I des d'allí dalt es veu el tram més gran o més ample, diríem, des de Reynosa a la desembocadura del riu Ebre. L'amplada més gran de l'Ebre se veu des d'allí dalt. I si miressin cap al nord, verem tota la puntera de la illa de Gràcia. Si baixem per la part de Sant Jaume, hi ha un nàutic, un petit port per poder navegar, i si estem a la part de Deltebre, pues, trobaríem, ara que s'està preparant, pues, una bona esplanada per poder aparcar i poder gaudir també del riu des d'allí.
Com tu dies, el pont Lo Pasador té dos carrils, un, a banda dels banquets, també un carril bici.
I tant, és ja també un carril bici per poder creuar el pont.
I a més hi ha una exposició fixa sobre els antics passadors, per això el pont porta el nom del passador, perquè abans el riu no hi havia pont, per tant s'havia de fer a través d'aquestes barcasses, com coneixem nosaltres. Allí hi ha una història d'aquests passadors que està fa no res, doncs, no veien l'Ebre, sobretot aquí a la desembocadura.
Hi ha 8 fotografies que allí t'explica, pues, fotografies molt antigues, que indica o t'informa de com van ser aquelles famílies que van portar els passos aquí a Deltebre. Pues bé, anirem, deixarem el pont i continuarem riu avall, i ens trobem una sorpresa perquè ja comencen a llaure els primers llocs turístics. Hi ha un lloc per poder fer piragua que es diu Riu a l'Ebre. Allí podem llogar bicicletes, podem llogar piragües i podem donar un tomb per aquest tram de l'Ebre. Acte seguit, trobem un altre lloc turístic, que són les barques d'Olmos, que són les golondrines, que diem nosaltres aquí del Tebre.
Que ens farien una passejada fins a la desembocadura, això sí, a través de vaixell.
Evidentment. Hi ha un petit restaurant i allí se pot fer el que sigui. Evidentment que el vaixell no és gratis i és pagant, igual que les piragües. Bé, ja aniríem baixant fins a arribar a la confraria. Confraria que justament ara fa unes hores hem estat allí i estàvem fent la subhasta del peix, sí, i també fa goig veure, perquè també ho deixem veure. Hi ha els xiringuitos, també està el xinochano.
Que tota la passejada que farem, sempre diem aquí al Delta, és molt difícil moltes vegades trobar, pues, xiringuitos o algun bar. En este cas no hi ha problema, perquè com que estem a la població del Tebre, tota l'estona tenim serveis d'activitats turístiques i complementàries, com podríem dir. A sí. Més, hi ha molt de servei de bars i restaurants i xiringuitos.
Clar que sí, doncs anem continuant fins a arribar als búnkers, que és una troballa dels anys 90, quan van fer aquest passeig fluvial. Es van trobar una edificació, una petita edificació d'un niu de matrilladores. També l'Ajuntament l'ha restaurat, i des d'allí també hi ha una petita història de com va començar la Guerra Civil, justament quan abans de creuar l'Ebre. I d'allí fins al final d'aquest passeig, al nord fins a arribar a final del sud, hi ha un gran embarcador que allí aparquen les barques, també unes golondrines, que te porten fins a la desembocadura. Allí l'espectacle de la càmera de fotografia és perfecte per fer unes bones fotografies, tant quan surt el sol, perquè el temps el sol el tindríem de cara, com al nord de cara a les tardes, perquè últimament ja heu vist quins espectacles tenim, sense envejar l'aurora boreal, que ara tenim aquests núvols tan regencs i tan esblavits, també la càmera de fotografia
sempre
és la nostra amiga.
A més, hem de dir que tota l'estona baixarem pel terme municipal de Deltebre, vora el riu Ebre, però estarem veient la façana de Sant Jaume, que és cosa que es troba a l'altra banda i l'apreciem perfectament. Bosc de Ribera, alguns llocs també molt bonics.
I també que havíem parlat l'altre dia d'aquest bosc de Ribera. Voltaríem al final d'aquest passeig, perquè aquest passeig acaba i acaba, després ja sí que hi ha una ruta que va cap a la desembocadura com un petit...
Ja en parlaríem un altre dia,
però després tornaríem al pont, lo passador, creuaríem el passador i a partir d'aquí hi ha un altre recorregut que el vam parlar l'altre dia per anar a Buda.
Avui el que volíem proposar-vos era això, aquest passeig, en aquest cas fluvial de Deltebre, que està totalment senyalitzat, totalment adequat, tant en bicicleta com a peu, aquests aproximadament 6 quilòmetres, i avui que millor que celebra aquest Dia Mundial de l'Aigua, doncs això, recorrent aquest tram del riu Ebre al seu pas pel terme municipal de Deltebre, amb lo pont Lo Passador, que ens acompanyarà tota l'estona, i també amb aquesta illa de Gràcia, que des del pont Lo Passador anava a dir que es veuen realment, allà on sí que es veu que és una illa, perquè es poden apreciar els dos braços que hi ha de l'Ebre, no? Que l'Ebre es partix i després es torna a ajuntar.
I tant, allí a la illa hi ha molt poca, res, 2 quilòmetres per poder gaudir també de la illa, d'aquell pont que vam parlar ara fa poc. Deixa'm dir per acabar que d'aquesta ruta, clar, com nosaltres vivim aquí i tots els matins passem per davant de l'Ebre, avui feia goig perquè l'Ebre ve amb molta aigua i per ser el Dia Mundial de l'Aigua pues l'hem de cuidar, i la població del Tebre i també de Sant Jaume, que som els últims pobles que despedim al riu, m'ho cuidem i estem orgullosos del nostre riu català.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Hoja tras hoja se lleva el viento de un libro que no...
Doncs així arribarem gairebé a les 6 en punt de la tarda. Música de cançó tradicional marinera, amb lletra relacionada amb el mar i amb contingut que té a veure amb aquest entorn tan meravellós. On, per cert, hi ha polèmica. Ara resulta que al País Basc ha arribat un buque insígnia, el buque insígnia de l'Armada Espanyola, el portaaviones Juan Carlos I, i s'ha liat, que no vegis. Hi ha polèmica perquè ha atracat al port de... Bueno, ha arribat a Euskadi, al País Basc, aquest vaixell. Veurem com acaba aquesta història, però ai, si això passés a Catalunya, els hauríem de sentir. Segurament acabaríem més a saber si l'audiència. Arribem així a les 6, escoltant bona música.
Oigo la voz del marino muerto en la tormenta de la...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ways in the Gabo, when I see that I wanna see, when I see that I wanna ways in the Gabo. Ways in the Gabo, when I see that I wanna see, when I see that I wanna ways in the Gabo. Robar-nos les dones, heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes, de cors i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones, heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes, és vorejar d'entregar-los.
així en una tarda tan puc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut, vingut, hem, les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Batalles del poc lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tu.
Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.